Catalunya Ràdio, solidaris, amb Albert Segura.
Són les altres víctimes de la violència masclista, invisibles als fills i filles de maltractadors, massa sovint oblidats pels jutges, per la policia, pels polítics i fins i tot per la pròpia família, per la pròpia mare supervivent que intenta protegir-los, però no n'hi ha prou amb tancar la porta de la seva habitació. No són simples testimonis, són víctimes mudes d'aquesta xacra, però ningú no els pregunta, ningú no els escolta. Sovint orfes, oblidats, que s'han d'enfrontar al desemparament econòmic, al laberint burocràtic, a l'estigma social de la violència heretada i al mite que un marit maltractador pot ser un bon pare. Avui als Solidaris coneixerem la història del Marc, obligat a visitar el seu pare violent, que ara és a la presó després d'haver assassinat la seva parella. Hola de la Mia, doble supervivent, dues vegades víctima del maltractament del seu pare, però també del seu exmarit. 34 nens i nenes han perdut les seves mares per culpa de la violència masclista a l'estat en el que portem d'any. 265 orfes des del 2013. 30 assassinats pels seus pares o per les parelles de les seves mares. Nens i nenes indefensos.
Solidaire.
Solidarni, Lluia.
Ves en solidaire.
Solidarni.
Camano.
Solidarius motodomini.
A Catalunya Ràdio, Solidaris, amb Albert Segura.
Marc, com estàs?
Bé, una miqueta nerviós, però bé.
Sou les víctimes invisibles de la violència masclista, els fills i filles de pares maltractadors? Sou invisibles?
Jo crec que sí, perquè ens veuen com en segon pla, però en veritat estem cara a cara, o sigui, vivim a la mateixa casa. A lo millor una persona secundària sobre aquest tema podria ser o un avi, o un tiet, o un cosí, però un fill està cara a cara, viu a la mateixa casa, i quan et despertes, desperta al mateix moment i es troba de cara amb els problemes. Llavors, sí, som invisibles. Jo m'he despertat més d'una vegada quan tenia 4 anys, pels crits, o bueno, em despertava de nit i a les escales pues, els escoltava discutir més d'una nit.
Qui us invisibilitza? Dius la societat, la policia, la justícia, els polítics, la pròpia mare per intentar protegir-te?
No, o sigui, la mare en si el que fa és apartar-te, o sigui, fer aquesta porta i ficar com coixins perquè no arribi res. Però en veritat, o sigui, ens invisibilitza podria ser, com has dit, la justícia i tal, perquè no creuen que estem cara a cara amb el problema i en realitat som dels que estem cara a cara, perquè un fill sempre vol estar amb sa mare i si la mare està xocant amb aquest problema, el fill està darrere, o sigui, se'l menja de cop també.
Tu, Marc, com te n'adones? En quin moment comences a pensar que el que fa el teu pare, que el que passa a casa teva no és normal? Dius amb 4 anys.
Quan era petit, pues, pensava que feia alguna cosa malament i hi havia un pues la bronca, com em passava a mi quan em portava malament, pues el racó de pensar ho veia, entre cometes, una cosa normal, però a mesura que anava passant el temps, veies que les bronques tenien uns altres sentits, hi havia coses que no tenia perquè encara no tenia edat i però ja no ho veia com si fos una bronca per algú mal fet, sinó perquè hi havia algú que no anava bé, i això més o menys a l'altura dels 7 anys, 8. I, home, és dur començar a veure que no és un problema per algú mal fet, sinó que hi ha algú raro darrere i no ho pots interpretar, no saps el que és amb l'edat aquesta.
I amb qui, a qui li dius? Amb qui ho comparteixes?
Tu calles, no fas res. En el meu cas, pues, em centrava o en matemàtiques o jugava a videojocs. No comparteixes. Penses, bueno, ho intento evitar, però m'acabo menjant igual, aunque ho intentis evitar. I ho evites, en part, però t'acaba afectant d'altres maneres. Per exemple, de petit sí que llegia. Vaig deixar de llegir. En escriptura, a segon de primària, feia bona lletra. A partir d'allà, sembla una lletra de metge. O sigui, el teu estat d'ànim acaba influint en petites coses quotidianes que vas fent. També una cosa que em va passar bastant era que em comportava com un nen petit. Perquè m'han caso, pues, hago una rabieta. Tranquil·lament, amb 12 anys, continuava fent-ho. O sigui, que sí, ho acabes patint, inconscientment al principi. Després ja et vas donar més compte.
Dius, tu calles, no en parles amb els amics, ni amb, a l'escola, amb els professors, amb altres membres de la teva família?
No pots, o sigui, és com, per exemple, si tu trenques alguna cosa, no li diries als teus pares ni a ningú. Tu ho guardes, pues això és exactament el mateix. No tens valor ni coratge per explicar-li a algú. Un, perquè no ho acabes entenent què està passant, i dos, perquè penses, si ho dic, xivato, pum, i en caurà bronca a mi. I també, pues, que no ho saps interpretar i no ho pots explicar a ningú, no tens el coratge.
A més, en el teu cas, tu vius en un poble petit. Creus que això t'ho ha fet més difícil que si visquessis en una gran ciutat?
Sí, clar, perquè tothom em coneixia. Sí, quan hi havia alguna baralla en públic o alguna cosa així, clar, la gent s'enterava i amb els anys, pues, t'acaba afectant perquè o no vols sortir al carrer, com va ser el meu cas, o no vols sortir, no vols quedar amb la gent, perquè tens por del que poden pensar de tu, què diran, d'acabar, pues, embarcant, a mesura que vas creixent. M'autoinfligia mal, entre cometes, en plan, doncs em donava cops aquí darrere del peu, i em m'he arrencat en més d'una ocasió la pell i tal, per callar-me les coses, i si feia alguna cosa malament, pues, cop, i m'he fet sang més d'una vegada. No ho expliques, no tens una manera de desfogar-te. És difícil trobar-ne una. O sigui, és impossible escapar. Una vegada t'atrapes, és impossible. Deixes de parlar amb la gent, vas deprimit. Si parles, doncs, o contestes com si acabessis de plorar o de manera molt borde. Amb la gent t'enfades a la mínima, baixes en estudis, en tot.
Molta gent pensa que potser no ets una víctima, que ets un testimoni, és un tòpic que s'ha de trencar. També molta gent pensa, una cosa és que un home sigui un maltractador, però pot ser bon pare. Un maltractador pot ser un bon pare?
No, perquè si és capaç de fer-li mal a una persona de la mateixa edat o una persona, per cometes, al mateix nivell, com no podrà evitar fer-li mal a una persona inferior a ell? Sí, jo he rebut tant maltractar físic com psicològic, i apenas superava els 5 anys, per tant.
Tu no volies veure'l, però durant molt temps t'obligaven a visitar-lo cada 15 dies? Potser els jutges no us protegeixen prou?
No. Si tu tens por d'una persona, qui es ficaria en una gàbia amb un lleó amb fam? Ningú. Doncs és exactament el mateix. T'obliguen a fer-ho voluntàriament, però és com si t'estiguessin apuntant amb una arma i has d'anar sí o sí. Has de parlar amb aquesta persona i has d'estar amb ella. Com els espartans quan es ficaven al Coliseu. Els obligaven o els mataven. Doncs és exactament la mateixa situació.
Com eren aquelles visites?
Vòmits, nervis, molts plors. Tranquil·lament podia deixar de dormir durant aquella nit o el cap de setmana dormir lo mínim.
T'has canviat el cognom? Te l'estàs intentant esborrar?
Sí.
Per fer net?
Jo crec que ningú voldria ser parent de Hitler. Doncs, al mateix cas, ningú voldria ser parent d'un assassí, crec jo. Almenys jo no vull.
El teu pare és a la presó, compleix condemna per haver assassinat la seva parella, no la teva mare, sinó la seva segona dona. Et fa patir, fa por pensar que un dia sortirà? No sé si t'obliguen també a visitar-lo a la presó.
No m'obliguen a visitar-lo a la presó, però, home, algú de por sí ha tingut de si s'escapa o si surt o algo. Jo tinc claríssim que vindrà. Tinc por a veure com ve. Això sí, clar, li tinc pànic, perquè seria tornar a trobar-me de cara i no... No m'agradaria és tornar-te a trobar de cara amb el lleó, i no mola.
Perquè tu ara siguis capaç d'explicar-nos això, has hagut de passar per un procés que t'ha ajudat.
Quan era més petit, abans de començar a venir aquí...
On és aquí, expliquem-ho.
A Exil, un centre doncs, on m'han ajudat molt. Si no avui no podria explicar-ho, doncs abans de poder venir aquí, que és una sort, m'he refugiat molts cops en videojocs, música, buscar qualsevol distracció, per molt tonta que sigui, per pensar-hi.
Marc, gràcies per acceptar parlar a la ràdio d'un tema tan delicat com aquest. Quin missatge, quin consell donaries a altres víctimes invisibles, fills de maltractadors que ens estiguin escoltant, i sobretot com us podem ajudar, com poden els oients prendre consciència del problema i detectar aquests casos?
Normalment, almenys des del meu punt de vista i el meu cas, quan una persona s'ofereix aquest tipus de maltracte i tal, doncs és una persona que es calla, o sigui, intentarà passar desapercebuda. Jo almenys ho intentava, no volia que ningú em veiés ni... O sigui, ho evitaves a tota costa. L'última cosa que volies és que algú preguntés, algú parlés, perquè entre que no volies parlar del tema Volies evitar fer mal a la gent perquè sabies que li faries mal contestant-la de mala manera o enfadant-te. Ens tanquem molt en nosaltres mateixos. Apenas deixem entrar la gent al nostre món i sobretot, pues, aferreu-vos a algo que us agradi, que us motivi i no ho deixeu anar. Si us torneu addictes a la Play, pues a la Play. O escolteu música a volum alt, pues també. I també demana ajuda. Però sobretot, doncs, agafar algo que us distregui, deixar-vos ajudar, per molt que costi no molt i gens.
Marc, moltes gràcies, de debò.
De res.
A Catalunya Ràdio, Solidaris, amb Albert Segura.
Mia i Javier, com esteu?
Bien, un poco nerviosos estamos.
Sou les víctimes invisibles de la violència masclista, els fills i filles de pares maltractadors?
Sí, yo pienso que sí, porque muchas veces nadie nos pregunta, ¿no?, a nosotros. ¿Cómo te afecta? ¿Cómo estás? No solo se enfocan en la mamá que le pegaron y el niño que estaba en la habitación y oía.
Sí, nos recuerdan que también hay niños y escuchar todos estos gritos nos afecta mucho. Psicológicamente nos afecta. Tenemos problemas con el tiempo, actuamos un poco mal.
¿Qui us invisibilitza? ¿És la policia? ¿Són els jutges? ¿Els polítics? ¿O potser les vostres mares, per intentar protegir-vos, us fan invisibles?
La família, ¿no? Las madres. Para protegerte, pues como que lo esconden, lo tapan, el no pasa nada, o tranquila y eso, ¿no? Vete a tu habitación, cierra la puerta. Yo pienso que es un método de protegerte a ti, ellas no piensan que te están haciendo daño.
Uno se siente muy mal, la verdad, no dicen, sí, cierra la puerta, a silencio, son cosas normal, cosas de mayores. Y esto, pues, a nosotros con el tiempo, la verdad, nos afecta, nos pone un poquito mal. Ahora tenemos nosotros dos niños y estamos en una situación que lo llevamos muy bien. Tratamos de no cometer los mismos errores que nuestros padres, de tener nuestros hijos bien, en condiciones.
Javier i Mia, vosaltres tots dos heu patit, quan éreu petits, violència masclista, i ara sou parella.
Sí, sí.
I diu el Javier, intentem no reproduir, ens fa por reproduir aquesta violència en el futur, no assemblar-nos als nostres pares.
Sí, no, en realidad no quiero que vuelva a pasar lo mismo, o sea, en mi situación con mis hijos no me gustaría que haya esta situación. Quiero que mis hijos pues tengan una infancia muy buena y a todos nos gustaría que pasen los mismos con nuestros hijos. No tener problemas, no discutir al frente de nuestros hijos. Si hay que hablar, pues se habla en silencio en otro lado que los niños no estén escuchando, porque los niños son niños, pero igualmente se enteran de todo. Aunque sean un poco pequeños, se enteran de todo.
Javier, tu com te n'adones? En quin moment comences a pensar que el que fa el teu pare, el que passa a casa teva, no és normal?
No és normal que mi padre le pegue a mi madre. O escuchar a mi madre gritar, ¿no? Vete, déjame. O, ¿no? Yo he llegado a vivir un momento de que mi hermana y yo, de los nervios, y mi madre escucharla gritar, llama a la policía. Entonces, claro, ahí es cuando pues te das cuenta, ¿no? Que tú, no es normal. Eso no es normal.
¿Y cómo reaccionas?
Pues tú piensas, ¿no? En cómo la puedo ayudar, cómo la protejo, ¿no? Y te olvidas un poco de ti. Quieres estar en medio para protegerla, ¿no? Y es al revés, ella quiere protegerte a ti, te pide que te vayas, que cierres la puerta, que no salgas, ¿no? Y tú a veces piensas, ¿qué hago? ¿Salgo y la ayudo? Pero ¿qué haces? Tienes un niño.
Tu, Mi, has estat dues vegades víctima. Ets doble supervivent de la violència masclista, perquè el teu pare maltractava la teva mare, però després també la teva parella, el teu home, et va maltractar a tu. Potser penses, per què m'ha de tornar a passar a mi això?
Bueno, yo pienso que es como después de mucha ayuda, ¿no?, y de entenderlo, porque al principio piensas, bueno, ¿cómo es la vida injusta conmigo? ¿No? Pero luego, bueno, lo entiendes, que a veces, pues como tú lo viviste así y viste y pensabas que el amor era así, ¿no? Pero bueno, yo ahora me doy cuenta, pues yo con mi pareja, con Javi, no soy así. Nosotros nunca, es que nunca, porque he aprendido que no es la forma, ese no es amor, No, el amor es acompañarse y el que te quiere no te hace daño. Vas aprendiendo, ¿no? Que yo pienso que repites el patrón porque es lo que has vivido, es lo que has mamado, ¿no? Es lo que has aprendido, lo que has visto y piensas, bueno, eso es lo normal.
¿Repeteixes el patró de víctima?
Sí, yo pienso que sí, ¿no? Que a lo mejor como has vivido eso y estás acostumbrado, no lo has visto, desde pequeña piensas, bueno, si él, esa persona me lo hace, es normal, ¿no? Es porque me quiere. Y luego realmente te das cuenta que no es así. Eso no es lo normal. Lo normal es lo de ahora. No poder estar con esa persona, hablar sin gritarse, sin discutir, sin pegarse, ¿no? Con respeto, ¿no? Y quererse.
¿Un maltratador puede ser un buen para?
No, la verdad que no. Con los niños, un maltratador no se va bien. Va a estar toda su vida así. Yo siendo padre, yo con mis hijos no me gustaría ser un maltratador. Siempre con mis hijos me gusta hablar, dialogar, aunque hagan algo mal. O rompan o dañen, lo que sea, me gusta hablarlo primero, antes de poder levantar una mano, que es una agresión a un niño.
Yo creo que no, no puede ser buen padre. O a lo mejor sí, pero necesita mucha ayuda y de verdad que la persona realmente quiera cambiar. Pero yo pienso que no, porque si también es así y demuestra su amor así y él cree que haciendo eso te quiere, pues yo pienso que es difícil.
¿Cómo demaneu ayuda?
A mí me ha costado... Para las dos cosas, mucho tiempo. Yo hasta que no fui mamá, ¿no? Y cuando me di cuenta de lo que había y cuando ya empecé con Javier y vi que pues lo que yo había vivido no era lo normal, no busqué esa ayuda, ¿no? Para entender por qué yo me sentía así. Entonces sí, yo busqué ayuda primero en servicios sociales, luego fui a Preinfan. Allí me empezaron a ayudar, empecé a entender el por qué. Pues hay grupos de apoyo, ¿no? Para que luego tú puedas superar, ¿no? Porque muchas veces las personas que lo sufrimos, yo lo he vivido dos veces, lo que haces es ponerte una tirita y seguir, ¿no? Y muchas veces no te curas esa herida. Entonces cada vez que hablas de eso, te duele y nunca lo superas. Siempre estás ahí arrastrando eso. Es como un lastre, una mochila. Después de hacer terapia y tal, empiezas a entender el porqué, ¿no? De las cosas. ¿Por qué permitías? ¿Por qué pensabas que era normal? Y cómo no volver a repetir, ¿no? Ese patrón. Ni tú permitir que tus hijos sean esas víctimas invisibles, ni tú volver a ser la víctima. Porque la cuestión es aprender de aquello que no quieres repetir. Como dice mi pareja, no, nosotros no queremos que mis hijos pasen lo que nosotros pasamos.
Quin missatge, quin consell donaríeu a les altres víctimes invisibles, fills de maltractadors que ens estiguin escoltant i com us podem ajudar, com podem els oients prendre consciència del problema i detectar aquests casos al nostre entorn?
Contárselo, ¿no? A tu madre lo que estás viviendo, ¿no? Si tú ves que hay algo que no es normal, no callarte y decir, bueno, no se lo voy a decir porque a lo mejor para no hacerle daño a ella, ¿no? Pero sí, hay que decírselo, ¿no? Mamá, esto que pasa es normal preguntarte, ¿no? El porqué de las cosas, sino buscar a alguien de confianza. Yo tenía un profesor que siempre estuvo conmigo. Entonces yo a él sí que le explicaba todo.
Es importante trobar un referent que et doni confiança.
Sí, encontrar esa persona que esté ahí contigo, ¿no? Que no te juzgue, que tú le puedas explicar las cosas y te sientas en confianza, ni que te juzgue, ni... No, si tú tienes ese miedo de que no quieres que se lo diga a nadie, también te encontrar esa persona que realmente te oiga y te ayude.
Mia i Javier, moltes gràcies, de debò, moltes gràcies per acceptar parlar a la ràdio d'un tema tan i tan delicat com aquest. Gràcies.
Muchas gracias a ti por invitarme.
Gràcies.
Hi ha qui diu que no existeixen, però els meus fills insisteixen. Són criatures estranyes de cua llarga i dos banyes.
A Catalunya Ràdio, Solidaris, amb Albert Segura.
Els que tenim fills sabem que hi ha un dia que comencen a preguntar el perquè de tot. Per què surt el sol? Doncs perquè és de dia. I per què és de dia? Doncs perquè ha marxat la lluna. I per què ha marxat la lluna? És una espiral sense fi de preguntes, gairebé sempre innocents, però de vegades ens quedem sense resposta. Per què el papa fa mal a la mama? Com se li explica això a un nen, a una nena? Cops, empentes, ferides, crits, trucades a la policia? Preguntem-ho als que més en saben, de les altres víctimes de la violència masclista, Marcela San Cristóbal, Mariona Uradell i Oriol Ginés. Com esteu? Benvingudes, benvingut als Solidaris.
Hola, què tal?
Hola.
4.300 fills i filles de víctimes de violència masclista, nens i nenes que conviuen amb l'agressor a Catalunya, segons l'Institut Català de les Dones. Per què el pare pega a la mare? Com es respon a aquesta pregunta?
Bueno, si un niño te hace esa pregunta, está confiando en ti y es una señal de que es el momento para que tú le respondas algo que le haga sentido. Yo, en mi experiencia, lo que intento responder es que el papá no sabe cuidar y no sabe cuidar a quien estima. Entonces, en ese sentido, le cuesta expresar sus emociones de una manera que sea protegiendo a la mama, en este caso.
I jo, en aquests casos, també poder reconèixer el que jo tampoc tinc totes les respostes, això jo no ho sé, el que sí que li retorno una pregunta de això a tu què et sembla, no? Per què creus que pot estar passant, i la convido a que aprenem junts, no? Per anar creant vincle amb aquest infant, a pensar com t'has sentit tu amb això i com creus que t'està afectant.
Segurament aquí el que ens hem de plantejar és també qui ha de respondre a aquesta pregunta. Segurament la mare ja en algun moment haurà de fer una resposta que és bastant dura per ella, per explicar-li, i això que intentem també, que aquestes mares puguin donar resposta, que són elles les que han de protegir aquest vincle que tenen amb els seus fills.
La Marcela San Cristóbal és psicoterapeuta de l'associació Ventíjol, que ofereix teràpia psicològica a les famílies que pateixen violència masclista, entre altres situacions traumàtiques o vulnerables que també treballen. Tu fas teràpia amb nens i nenes que han patit aquesta violència de gènere, també amb les mares. D'entrada, la principal diferència entre infants i adults davant d'un trauma com aquest és que els nens disposen de menys eines per entendre el que estan vivint.
Bueno, todo y que en niños y en adultos una situación de violencia es traumática para ambos. Los niños carecen de la capacidad para entender la situación y son mucho más emocionales y reciben todas las agresiones, las que observan y las que son dadas a ellos, de una manera en que pueden bloquearlos, incluso entorpecer su desarrollo personal y evolutivo.
¿Y cómo se trabaja un trauma así? ¿Para dónde comienzas a abordarlo?
Lo que intentamos primero es que ellos, después del hecho o de la sentencia, tengan un tiempo en que puedan estructurar un poco su vida, porque empezar inmediatamente un tratamiento así puede ser muy desestabilizante, ¿no? Luego pasa un poco a empoderarse el niño, trabajamos su empoderamiento, su autoconocimiento, su capacidad para salir adelante, para que al final podamos trabajar la narrativa específica del trauma.
Claro, es difícil. ¿Quins recursos feu servir perquè parlin del que els passa?
Bueno, el trabajo con niños básicamente se basa en el juego y en actividades más que nada lúdicas.
Por ejemplo, la caja de sorra.
Sí, la caja de arena es una herramienta muy interesante, porque en lo que se hace es, dentro de una caja de arena y tener un estante con muchas figuritas, ¿no? Tú le pides al niño que cree un mundo, ¿no? No necesariamente el momento importante del trauma, en general, o cada día se puede hacer, ¿no? Y que ellos ponen en esa caja de arena su contenido interno, se llama proyección, ¿no? Es una forma de sacar lo que tú piensas, sientes o tienes dentro de la cabeza para proyectarlo en la caja de arena. En base a lo que te cuentan, tú vas interviniendo, ¿no? Porque ellos van sacando contenido.
La Mariona Auradell és psicòloga i membre de la Fundació IRES, que fa 50 anys que treballa a l'atenció de famílies vulnerables. Vosaltres feu intervenció directa, comenceu a treballar amb els nens i nenes mentre encara poden estar immersos en aquest context de violència. Diries que aquests nens i nenes són les víctimes invisibles d'aquesta violència masclista? I qui els invisibilitza? Som nosaltres? És la societat, és el sistema judicial, és també potser l'administració pública, o ens podem trobar fins i tot el cas que les mateixes mares, per protegir-los, els invisibilitzen.
Que jo crec que potser si la invisibilització el gra de sorra, perquè crec que la portem una mica tots, crec que cada vegada menys, però que sobretot de vegades té la falsa creença, no? De que l'infant, si està en una altra habitació, no se'n dona compte de la, no? De la violència que està succeint, de vegades per protegir I en pensar que el fet de portar, no, el teu l'infant en un servei, no, pot ser que l'estiguis l'estiguis provocant més dolor. Jo crec que simbolitza en general perquè es pensa que els nens no se'n donen compte, no perceben aquesta violència.
És a dir,
no
mares presents, que es pensen que tancant la porta de l'habitació el fill no sent res, no escolta, no hi ha patiment.
Es pot pensar que des d'aquí, no, està protegit i que no sent, no, pensant que moltes vegades és el contrari, no, el nen que està a l'habitació que sent, no, que pot sentir soroll, pot sentir crits, es pot estar imaginant, no, què està passant. Llavors a partir d'aquí entra la fantasia i entra la imaginació i pot ser, no, molt més dolorós i pot crear molts sentiments d'impotència el fet de no estar veient el que pot estar succeint.
L'Oriol Ginés és psicòleg i president de l'associació Conexus, on fan teràpia psicològica a dones i nens i nenes víctimes d'aquesta violència masclista, també formació als professionals que es dediquen a fer prevenció i intervenció en aquest àmbit. Hi ha molts tòpics sobre com creiem els adults que els nens pateixen o viuen el maltractament, ara en parlàvem. És a dir, de la mateixa manera que hi havia el tòpic que una dona maltractada, per exemple, és una dona dèbil, diries que hi ha tòpics sobre els nens maltractats?
Sí, bé, el primer tòpic és el que estàvem parlant ara, en la idea de que si són víctimes o no, encara que actualment podríem preguntar, la majoria de gent diria que són víctimes, hem de pensar que els canvis legals i les sentències i els canvis dintre de la percepció de la gent, la ciutadania, es fa molt poquet, o sigui, molt poquet, i realment, si escarbem una mica, veiem que realment encara això és difícil, no? Per exemple, un dels tòpics és parlar de si han rebut directament o no la violència. Uh-huh. I aquest és una absència de la concepció de l'infant, que per la mare és quasi com, a vegades diem, com un adult tonto, no? No s'entera, no sap, però la idea encara és d'adult, no? Uh-huh. No, l'infant necessita la seva mare, i en el cas de que hi hagués un pare que el protegís, per ser protegit, per alimentar-se, per nutrir-se emocionalment i de tot tipus, per ser acompanyat, per ser consolat. És a dir, els infants no tenen les capacitats que tenim nosaltres per desenvolupar-nos emocionalment i personalment, i això costa encara d'entendre, la idea de l'infant. Llavors, qualsevol violència sobre una de les persones, en aquest cas la mare, que és qui fa aquest vincle maternofilial i que a més li permet tenir una funció maternal, només amb l'impacte, amb aquest impacte, i aquest és l'impacte més difícil de veure, el nen ja s'ha vist afectat. Per tant, aquesta, per exemple, és una mica un dels tòpics, no? Directe, indirecte, escoltem, no.
O sigui, és violència igualment.
És violència, clar, igualment, perquè ha de viure amb una mare que està totalment danyada, no? I, per tant, s'ha danyat la seva capacitat.
Diu l'Oriol Ginés, qualsevol violència, clar, hi ha nivells de violència que poden estar normalitzats dins d'una família, no és el mateix un crit que una bufetada, que una empenta, una ganivetada...
Totalment. Les famílies ens aporten els tòpics i les visions que té la societat en si. Per tant, no veiem res diferent. Els professionals, quan els formem, tenen les mateixes idees. Quan parlem amb la gent que li preguntem a les enquestes, o quan, vull dir, aquesta visió de que la violència, bé, és tota, no només és la física, però al final tothom es refereix a la física, no? I la violència psicològica té molts elements que se'ns obliden, no? A vegades pensem de la psicològica i també ens referim només als insults o allò que ens poden dir directament, però escolteu, hi ha tota una part de manipulació psicològica que és molt important, que se'ns oblida i que han rebut. És a dir, algú que t'enganya, que t'explica les coses de manera diferent, que intenta normalitzar això, i doncs la violència psicològica és molt més que també que un crit o que un insult, no? Hi ha coses molt, molt més greus.
Dèiem al principi que els nens sempre pregunten el per què de tot. En aquest cas, és important que la primera resposta que es doni no sigui infantilitzada, no sigui edulcorada. Quina és la reacció més habitual dels nens i nenes, fills i filles de maltractadors davant d'una situació de violència? Com reaccionen habitualment?
Hi ha de tot. Però clar, si parlem des d'aquest punt de vista que dèiem, d'aquest vincle, també hi ha un vincle amb l'agressor, perquè és el seu pare, ja suposa que l'ha de cuidar, depèn de si l'ha cuidat més o menys en algun moment, o s'ha portat bé amb ell. Que el maltracte no és cada dia pallisses, no? Sí. És una mica la idea a vegades que tenim, sinó que hi ha de tot, i això és el que genera aquesta dificultat, no? Aquest papà que ahir em va dir una gràcia i vam estar veient els dibuixos, avui es posa dels nervis, acaba golpejant la meva mare, què sento jo. Llavors, tota aquesta dificultat, aquesta confusió, aquesta ambivalència, aquesta, és un element fonamental que fa molt de mal, no? És a dir, com em posiciono jo, i és que, clar, després quan veiem nens o nanos més grans, o que ja porten molt de temps, o que la mare fa temps que s'ha separat, o, doncs veiem un posicionament ja respecte a això diferent, però aquest és bàsicament un dels, per mi, penso, dels danys més grans, no? Aquest que m'ha de cuidar.
Sí, que és l'ambivalència, no? Jo sé que el resum de lo que està, no, comentant.
L'ambivalència, sí. También porque los niños, todos los niños necesitan tener sus referentes y entonces tratan de salvar las figuras de referencia lo que más pueden. Entonces, claro, saben que no está bien los golpes, las agresiones, las descalificaciones, pero también saben que han tenido algún vínculo con el agresor en este caso. Entonces, es difícil posicionarlo. A los adultos nos cuesta. Todavía se puede ver en las leyes, ¿no?, que aún no se puede calificar exactamente qué es mejor, si ver que vea a su padre o no, aunque no le haya pegado, pero lo ha presenciado. Hay una confusión tan grande. Imagínate para un niño que es un protagonista, que necesita tener unas figuras de referencia, que prefiere eso antes de quedarse solo y abandonado, y prefiere echarse la culpa a él o autorresponsabilizarse para tener una explicación. Los niños necesitan una explicación, y ellos, cuando no tienen a alguien al lado que los acompañe, los guíe y los dé un soporte emocional, se crean una que en general es autorreferencial. Entonces también está la culpa, la vergüenza, un montón de sentimientos que llevan a proteger su unidad, que aunque no sea la perfecta, prefieren esta situación, ¿no? Hasta que, bueno, se sienten dañados, ¿no?
Però no és el mateix tenir 10 anys que 4, tenir-ne 16. A partir de quina edat es pot començar a treballar el trauma que han viscut amb aquests nens? Imagino que també l'edat en què es comença a viure amb violència és determinant, o pot ser determinant, a l'hora de deixar més o menys seqüeles en el nen.
En totes les edats se treballa el trauma. Quiero decir, la diferència és de què manera, ¿no? Hay los adolescentes tienen una posición, pueden entender ciertas cosas, abstracciones. Los niños pueden entenderlo a través de un lenguaje accesible, ¿no? Y incluso los más pequeños quizá figurativamente, ¿no? O sea, es tipo cuento a lo mejor. Uno tiene que buscar las estrategias para que estas explicaciones lleguen, ¿no? Pero todas las edades, en todas las edades, depende de la situación, en qué momento le ha pasado, se tendría que trabajar el trauma.
A Catalunya Ràdio, Solidaris, amb Albert Segura.
Tantes disputes acarnissades, tantes distàncies que no s'han respectat, tantes seqüeles irreversibles, tantes disculpes que a mi de l'hospital mai més, mai més, mai més.
Som els Solidaris, som els de Catalunya Ràdio. 792 menors van patir algun tipus de violència masclista a l'Estat. L'any passat, 4.300 fills i filles de víctimes de violència masclista, nens i nenes, conviuen amb l'agressor a Catalunya, segons l'Institut Català de les Dones. Només el 10% de les denúncies comporten algun tipus de protecció per als fills de les dones maltractades. Pel que fa a l'ajuda per part de l'administració, el govern català ofereix una indemnització d'uns 5.370 euros als fills de la violència de gènere i la gratuïtat dels estudis universitaris al sistema públic. Des del 2013, 265 nens i nenes han quedat orfes per la violència masclista i 30 han estat assassinats pels seus pares o per les parelles de les seves mares. A Espanya, un home que ha matat la seva dona ja no té dret a veure els seus fills, però quan només hi ha denúncies per maltractament o ordre d'allunyament, sí. A vosaltres què us sembla?
En mi caso hemos tenido muchas situaciones así, ¿no? Que la madre y los niños están aterrorizados para el fin de semana a ver qué pasa, porque a lo mejor puede ser que ese fin de semana no haya ninguna situación violenta, pero sí hay una situación de acoso, pregunta que ha hecho tu madre, de control, ¿no? Entonces el niño se siente en medio, en una situación violenta, está nervioso, la mayoría de los niños no quiere ir, lloran y tienen que hacerlo por orden judicial si no se encuentran en una dificultad las madres. Entonces es una situación muy dramática porque, entre comillas, se ha de ver como que todo está bien cuando sabemos claramente que no está bien. Entonces los niños buscan ayuda y piden ayuda y les devolvemos no, tú tienes que vivir una situación que se supone que está bien, aunque pases miedo, aunque pases ansiedad, aunque tengas ganas de salir corriendo o no quieras traicionar a tu madre contándole cosas normales pero que pueden llevar a otras situaciones.
A partir de quina edat un nen, una nena pot decidir quina relació vol tenir amb el seu pare?
Realment el jutge pot començar a escoltar-los a partir dels 12 anys, però és escoltar. Exacte. Després pot fer el que vulgui perquè el jutge té potestat fins
a la majoria d'edats.
Sí. Jo crec que és un equip també important, destacant aquest, el que estem parlant, de que clar, la violència, un cop per exemple no, se separa i es fa aquest allunyament, la violència no s'atura. És a dir, aquest pare pot utilitzar aquestes visites amb aquest infant i amb aquest adolescent per continuar exercint aquesta violència a través dels nens i les nenes, preguntant per la mare, assetjant-los, no? I coaccionant-los i buscant informació per continuar el control vers la seva parella o exparella. Això crec que és important en aquest context que estem parlant de visites, no? Perquè aquesta violència continua.
Potser hauríem de trencar el tòpic, la creença que un maltractador pot ser un bon pare.
Aquest és un dels tòpics que hem de trencar. La idea de que puc destruir totalment el vincle i la funció maternal que tu necessites per créixer, per viure, per desenvolupar-te, per estar segur, etc. I després
penso bon
en mi, porto el parc d'atraccions i és fantàstic perquè resulta que en mai li va pagar. Això és una visió de la violència molt, molt, molt petita i sense veure l'abast que té. I aquest és el que juga, no? Aquest senyor després no li ha pagat, no li ha... és que la violència no és només això. La violència s'ha de veure en quin mal té la mare, com l'ha destruït i també el que ha presenciat, però sobretot això, està destruint el vincle que té la mare amb el seu fill. Per tant, el que fan a les visites, la Mariona Veu deia, és un del treball que fem en els serveis amb els fills i amb les mares. Una bona part és la violència que continua després de la separació, no? Amb aquestes visites, aquest machaque als fills.
Hay una incoherencia total entre pensar que alguien solo es selectivo a nivel de violencia, ¿no? Solo puede hacerlo con un adulto. Una persona que ejerce violencia tiene dificultades importantes a nivel de gestión emocional y no puede asegurar que por mucho que un hijo sea algo más valorado por él que su mujer, no vaya a aplicarla.
Que la figura d'una mare i d'un pare és un referent, és molt potent en el cas dels nens. Ara ho dèieu, un nen, una nena es troba en la contradicció d'haver d'estimar el seu pare, tot i que no li agradi el que fa. Aquests nens, quan es fan grans, tenen por d'assemblar-se als seus pares, de ser futurs maltratadores.
Bueno, el hecho de que viva violencia y que en el momento de vivir el trauma ellos no tengan esta capacidad de adaptarse a nivel social, de tener dificultades para expresarse con otra gente, depende de la situación, podría generar que ellos tuvieran la misma dificultad para gestionar sus emociones, pero evidentemente estamos aquí para poder darles un soporte, un apoyo y que puedan desarrollar finalmente todas estas capacidades para que esto no se repita.
Sí, podemos estar los servicios, sí, sí. Correcto. Y se pone los recursos, claro, para hacerlo. Acá sabemos, seguro, d'aquesta la resposta seria: si ningú intervé amb els fills i filles. Exacto. Víctimes, el que ens trobem és uns nivells de violència que es repeteixen, sigui a través de la victimització normalment de les nenes i de les noies, i a través de la majoria, però sí que sabem que si no es fa res, doncs aquest model, aquesta idea de la relació de violència, de coaccionar els altres per aconseguir el que vols, de controlar emocionalment a l'altre i d'una figura de la dona com algú que de servir en tot això, que algú que ha de callar, que algú que s'ha de sotmetre, doncs clar, si no hi ha una altra intervenció, això es repeteix. I segurament part o gran part de la violència que tenim avui en dia és tot el que no s'ha fet encara amb els fills i filles víctimes, perquè ho sabem, perquè els homes agressors moltes vegades han tingut aquestes històries i les mares víctimes.
Para desentristecer, leãozinho, o meu coração tão só. Basta eu encontrar você no caminho.
A Catalunya Ràdio, Solidaris, amb Albert Segura.
Soy huérfano de violencia de género, asesinaron a mi madre, tengo 26 años, soy el tutor legal de mi hermano pequeño y ahora comparto mi vida con él para poder seguir adelante. Nadie se puede poner en la piel de nadie que le pase algo así. Un acto de machismo tan horrible como este que me pasó a mí, no te puedes poner en el lugar de nadie. Pero en realidad seguimos siendo una sociedad machista, cómoda y llena de prejuicios. Seguimos haciendo chistes machistas en el bar y nos reímos de ellos. Yo ya no me río. En mi caso, nuestra familia ha sufrido el peor de los golpes que le podía suceder. El asesino de mi madre usó bombonas de gas de butano, gasolina, para matarla, para destrozar y quemar y volar por los aires nuestro hogar, la casa donde estaban todos mis recuerdos. Al principio decían tener soluciones en temas administrativos, fiscales, sociales, pero como podéis ver, he tenido que llegar hasta aquí para explicar todos y cada uno de los problemas que me he encontrado después del suceso. Algo que nadie entiende. ¿Cómo puede ser que tenga problemas? Pero es que nadie se preocupa por arreglarlo tampoco. Con 25 años me tocó ocuparme de mi hermano pequeño. Un trabajo que es 24 horas, 7 días a la semana, que se une a un laberinto de puertas que he tenido que llamar para solucionar cada uno de esos trámites. Un seguro de la casa a nombre de un asesino que no se hace cargo porque fue suicidio, claro. Impuesto de sucesiones, declaración de herederos. Nadie tenía el testamento hecho, porque nadie se espera algo así, y menos con 50 años. Cancelación de deudas, una tutela, ocuparme de una casa, mil y un trámites, y con el desembolso económico que conlleva, que tengo 25 años. Solo algunos funcionarios del ayuntamiento y del juzgado intentaron orientarnos, y dentro de sus posibilidades, hacerlo más fácil. Aún así queda muchísimo por avanzar. Falta de formación, de concienciación y de ayuda en violencia de género. Por quienes pueden, que son los políticos. La mitad de ellos solo buscan la foto en el momento que a ellos les conviene. Y al final me siento abandonado. Mi hermano de 10 años está abandonado. Mi familia està abandonada.
Som els solidaris, som els de Catalunya Ràdio. Aquest és el testimoni d'en Josu Alonso, que l'any passat demanava al Senat l'empatia dels polítics i l'ajuda de l'Estat com a víctima de la violència de gènere. Era la primera vegada que sentíem el fill d'un maltractador i d'un assassí reivindicar-se com a víctima i denunciar la seva situació públicament. Afegim a la conversa la Marisa Soleto, que és directora de la Fundació Mujeres, que s'encarrega de gestionar les beques per a orfes d'aquesta violència masclista al fons fiscal Soledad Cazorla Prieto. ¿Qué tal? Gracias por venir al Solidaris.
Hola, ¿qué tal?
Vosotras sois las que pedisteis a Joshua que diera a conocer su historia, su situación ante la clase política, porque se entiende que son los políticos los responsables de legislar y de concienciar a la población sobre esta lacra de la violencia machista. En el caso de los hijos víctimas de esta violencia, ¿con qué apoyo, con qué ayudas cuentan estos niños y niñas actualmente por parte de la administración pública?
Las ayudas que estaban previstas y el tratamiento que recibían los hijos y las hijas de las víctimas de la violencia de género no era el más adecuado y desde nuestro punto de vista no era el que habíamos previsto cuando se hizo la ley integral contra la violencia de género, ¿no? Creo efectivamente que probablemente en la aplicación de las medidas de protección a las víctimas y de reparación del daño de las víctimas ha habido un cierto olvido hacia los menores, ¿no? Y eso es lo que nosotras hemos aprendido precisamente de las familias que forman parte en este momento o que se benefician en este momento del fondo de becas fiscal Soledad Cazorla Prieto, ¿no? Y que Joshua pues hace unos meses ya contó tan estupendamente bien en el Senado, ¿no?
De hecho, hasta el 2015, creo, con la reforma de la ley, estos niños no cobraban ninguna pensión porque no eran considerados víctimas, sino simplemente testigos.
Sí. La ley, en realidad, desde el principio, desde el año 2004, contiene una serie de medidas para precisamente reforzar la protección de los hijos y las hijas, ¿no? Por ejemplo, desde el 2004 existía la posibilidad por parte de los jueces y de los tribunales de retirar, por ejemplo, los derechos de visita y de custodia, ¿no? Sin embargo, efectivamente, para hacer efectivas esas medidas de protección ha hecho falta esperar a una reforma legal del año 2015, ¿no? Por otra parte, tenemos otros supuestos, ¿no?, de falta de protección a menores. No se contabilizan los huérfanos de violencia de género, por ejemplo, desde el año 2013. También tenemos datos de menores asesinados en supuestos de violencia de género también solamente desde el año 2013 y todavía no ha sido hasta este año 2019 cuando se ha establecido una mejora, un incremento de las pensiones de orfandad para los supuestos de violencia de género, precisamente ante la evidencia de que muchas de estas familias que se quedan con la acogida y la responsabilidad de los menores no tenían acceso a las pensiones regulares de orfandad.
Empezamos a contar oficialmente a las mujeres víctimas de la violencia machista en 2003, a los hijos, decías. Les contamos desde el 2000 2013. ¿Por qué hemos tardado 10 años más en reconocerlos como víctimas?
Pues precisamente por una cosa que apuntabas tú en la pregunta anterior, ¿no? Yo creo que durante mucho tiempo hemos seguido debatiendo sobre si los hijos y las hijas de las víctimas de violencia de género son víctimas o son testigos, ¿no? Esto ha sido una constante denuncia por parte del movimiento feminista, ¿no? Que precisamente acuñó quizá la pregunta contraria, ¿no? Si, lo que debemos preguntarnos es si un maltratador es un buen padre o no lo es. Y por lo tanto, lo que estamos pidiendo desde el movimiento feminista y en particular desde Fundación Mujeres a partir de esta experiencia del fondo de becas es que el ejercicio de la violencia de género dentro de las relaciones afectivas, dentro de una relación familiar, tiene que ser un factor inhabilitante para la patria potestad, ¿no? Y eso probablemente que se ha empezado a aplicar ya de una manera bastante sistemática desde el año 2015 en las sentencias condenatorias de homicidio y asesinato, deberíamos intentar ampliarlo un poco más, ¿no?
Claro, en España un asesino que ha matado a su pareja no tiene derecho a ver a sus hijos, pero en el caso de maltrato, de que haya orden de alejamiento de la madre o que sea un intento de homicidio, en ese caso sí, es correcto.
Pues tenemos un caso que ha llegado hasta el Supremo, con lo cual significa que efectivamente se siguen reclamando este tipo de derechos, ¿no? Y en el caso de las familias, de los casos antiguos, anteriores a esta reforma del 2015, hemos conocido situaciones que yo creo que nos ponen los pelos de punta a la gente normal, ¿no? Como solemos decir. Y, es decir, no puede ser que se llegue a cuestionar que tras un homicidio, tras un asesinato, incluso durante el tiempo de la prisión preventiva, se conserven, por ejemplo, los derechos de visita, ¿no? Que esto pasaba hace muy poquitos meses todavía aquí en España, ¿no? Y yo os puedo asegurar que ponen los pelos de punta escuchar a una abuela relatar cómo tenía que ir con sus tres nietos a ver a prisión al asesino de su hija. Este tipo de situaciones las hemos permitido precisamente por no estar convencidas y seguras y por no tener este criterio bien implantado en los tribunales de que un maltratador no es un buen padre y, desde luego, alguien que intenta matar a tu madre debe dejar inmediatamente de ser tu padre.
En algunos casos, según los psicólogos, es recomendable que los hijos cambien de lugar de residencia para poder rehacer su vida y huir del estigma. ¿Vosotras habéis observado si muchas veces a estos niños les resulta imposible seguir adelante en el mismo entorno?
Yo creo que tenemos que generar una conciencia social de solidaridad con las víctimas, ¿no? Con cualquier tipo de víctima, pero también con estas, ¿no? Es verdad que nos hemos encontrado con casos incluso de acoso escolar, ¿no? No podemos olvidarnos de que estas familias no solamente enfrentan el dolor emocional de la pérdida de una persona muy querida y muy importante dentro de las relaciones familiares, sino que en algunas ocasiones para el entorno también son los hijos y las hijas del asesino, ¿no? Y esto puede generar algunos problemas de adaptación, de acoso social, etcétera, etcétera. Afortunadamente, si analizamos la mayor parte de los casos que tenemos en el fondo de becas y que los conocemos en primera persona, los niños y las niñas salen adelante. Yo creo que el compromiso social y también el judicial y el político tiene que ser construir un entorno lo más seguro, lo más estable, lo más protegido para estas familias, porque los niños y las niñas lo que necesitan son gente que les quiera y que les acompañe en su educación, y de esta manera pueden salir adelante perfectamente, ¿no? Pero necesitamos emplear esos esfuerzos y también esa solidaridad social del entorno, ¿no? Cuando decimos que tolerancia cero con la violencia de género, también estamos hablando de esto.
¿Os preocupan discursos como los de Vox, por ejemplo, que niegan directamente la existencia de esta violencia machista?
Pues mucho, porque eso significa que no se pueden hacer análisis específicos sobre lo que pasa en casos determinados, ¿no? Es decir, que no solamente es un problema ideológico, como nos quieren hacer creer, sino que si negamos motivaciones particulares o problemas especiales, ¿no? Problemas distintos de las familias según los tipos de violencia que sufren, pues se pone mucho más difícil el establecimiento de soluciones precisas, ¿no?
Este año 34 niños y niñas han quedado huérfanos de madre por la violencia machista, 265 desde el 2013, pero hay niños que también mueren, que han muerto a manos de sus padres, en total 30 desde el 2013. 2013. En la mayoría de estos casos, ¿hablamos de niños y niñas que convivían con el padre maltratador o que eran obligados a verlo en régimen de visitas?
Bueno, pues hay de todo, ¿no? Hay que recordar que niños asesinados, niños y niñas asesinados y asesinadas por sus padres, tenemos también un recuento bastante fatídico, ¿no? Efectivamente, tenemos datos oficiales, ya están dentro de las estadísticas, pero España fue sancionada por Naciones Unidas por un caso incluso anterior a la Ley Integral de Violencia de Género, que es el caso de Ángela González Carreño, cuya hija fue asesinada por su padre en un régimen de visitas, a pesar de que la madre había denunciado en más de 40 ocasiones el riesgo que podía suponer para la menor. Yo tengo ahora mismo en la cabeza a una mujer a la que aprovecho para mandar todo mi cariño y solidaridad, que es la madre de las dos niñas que fueron asesinadas en Castellón el año pasado, y que vimos también cómo, a pesar de que esta madre pidió ayuda al Poder Judicial precisamente para que no se llevara a cabo el régimen de visitas con su padre, pues acabaron siendo asesinadas por su padre precisamente en la ejecución de ese régimen de visitas, ¿no? Yo creo que cuestiones como esta son las que tienen que llevarnos a preguntarnos realmente, en serio y en sede judicial, si merece la pena, si los derechos de la patria potestad o cualquier visión de protección de la familia, nos merece la pena el riesgo que niños y niñas pueden estar sufriendo en este momento, ¿no? Es decir, yo creo que el interés superior de menor y la protección de los menores requiere que apliquemos de una forma contundente y rigurosa las medidas de protección que están previstas en la ley para los menores, y una de ellas es el alejamiento, ¿no? Si hay maltrato, lo normal será que no haya régimen de visitas, que no haya posibilidad de custodia. Proteger a los menores es apartarlos del foco del conflicto y del maltratador, ¿no? Y desafortunadamente en este momento los datos que tenemos del Consejo General del Poder Judicial no van precisamente en esta dirección.
Marisa Soleto, directora de la Fundación Mujeres, bona feina y gracias por participar al Solidaris de Catalunya Ràdio, y gracias también a la Marcela San Cristóbal, la Mariona Uradell y l'Oriol Ginés, psicòlegs de Ventijol, Ires y Conexos. Fins aviat.
Gracias a vosotros. Hasta pronto.
Fins aviat.
Gracias.
Triste en el espejo, me mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar. Tengo una mano en el cuello que con sutileza me impide respirar. Una venda me tapa los ojos, puedo leer el miedo y se acerca.
I avui tria cançó per acabar aquest solidari sobre les víctimes invisibles de la violència masclista, la cantautora Rosalén.
Hola amigos de Solidaris de Catalunya Ràdio, soy Rosalén y soy la compositora de La Puerta Violeta. La escribí hace unos años en un momento en el que necesitaba liberarme, en el que necesitaba imaginar que después de esa puerta pues estaría en un lugar donde encontrarme a salvo. Habla sobre todo del maltrato psicológico, que es más difícil de ver porque no te deja cardenal, y es símbolo del feminismo, ¿no? Porque una vez que entras por esa puerta, pues te das cuenta de que si crees en un mundo más justo, es ahí donde tienes que estar. Un abrazo enorme.
Pero dibujé una puerta violenta.
Els solidaris el fem l'Anna Ayala, la Susana Ortega, la Mònica Roca, el Samuel Maceda i l'Albert Segura. Els de la Ràdio Protesta tornem dissabte que ve, si ens deixen, amb més idees per canviar el món.
Agrietadas, mil arrugas en la piel. que digo.